Que bueno, yo...
¿Qué tal? Salutacions des de Viena, on el Villarreal Club de Futbol Condiem està preparat per afrontar el que va ser este partit de la Conference League en el que l'equip groguet se juga, bueno, pues classificar-se. Busquem passar a la següent ronda d'esta competició, que per alguns pot ser una competició menor, però per al Villarreal Club de Futbol és la que ara mateixa li dona la vida pensant que pot tornar a guanyar un títol. Recordem, Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Recordem que una victòria ens classifica i que una victòria i un empat del Leeds Fondan ens deixa com allà primers de grup i, per tant, sentenciat el grup sense cap història a la falta de dos partits.
Mos classifica de primers, mos evita la ronda de 700 i mos evita que en octaus mos puga tocar un West Ham que és un primer de conference.
I recordem que ara mateix el Leeds Fondan juga contra el Hapoel Birsheva allí. Jo he estat en el camp del Birsheva i jo crec que va ser difícil, prou difícil, que el Leeds Fondan siga capaç de guanyar el seu partit davant de la Hapoel Birsheva allà. Però bueno, és la meva sensació. Com també pense que va ser difícil que nosaltres guanyem avui així, i això, que l'Àustria Viena no ha guanyat partit, però a casa els equips se motiven, a casa els equips pugen la intensitat, a casa els equips van a muerte, i jo veig el Villarreal Club de Futbol passant per un moment de dificultat. No és que estiguem mal, però tampoc donem sensació d'estar en un bon moment. És veritat que així està tota la gent un poc accelerada i un poc preocupada, perquè un dels seus futbolistes patia ahir un accident brutal. Han vist la foto del cotxe de Huskovic, crec que li diuen a este xaval, Rubio, el que a nit va estar allà en el seu cotxe tornant per una autopista. Ara mateix està ingressat en la UCI, un pronòstic molt reservat. Segons diu la família, no perilla la seva vida, però no sabem realment com està i sembla que n'hi ha molta preocupació de com pot haver quedat. Si veus la fotografia del cotxe d'este xic, la veritat és que és terrorífic, eh?
Dona por Javi, veure aquesta foto.
Veurem com està, però, claro, els ànims ara mateix així en el club austríac no són els millors. Imagineu-vos que és com si Jeremy Pino era tingut un accident quasi mortal i ara mateix estiguera en una UCI més pendent de salvar la vida que d'una altra cosa. Per tant, és notícia així a Àustria i s'accident, és notícia a Àustria el que li ha passat a este xaval, que així va jugar de titular Rubio, no?
Sí, és el número 9, el davanter, que crec que en la primera part remata una que fa perillar a Jorgensen en el primer partit, així en casa.
Bueno, pues esa es la noticia que marca el partit ara mateix, així a Viena, este accident i el que li ha passat a este xaval de Dana White. A partir d'ahí, com diem, el Villarreal Club de Futbol és conscient que té que ser primer d'este grup i també és conscient que té que millorar les seus prestacions després del que han vist en el campionat nacional de Lliga. La Conference, ja tots pensant que n'has guanyat 3, que tens 9 punts i que la classificació la tens, si no assegurada, quasi, és més una excusa per a intentar seguir marcant un bon ritme de joc i per a donar minuts als no habituals que una competició en la que esteu, jo diria, tots pensats, centrats i marejats. Però mira, vos dic una cosa, perquè a vegades el que fa el Villarreal és fàcil i pareix que siga pues, això, que sí, que n'hi ha que fer-ho i que és obligat fer-ho. Ahir no sé si vau veure que el Barça és un autèntic descalabro. Ara mateix està més fora que dins de la Lliga de Campions. Li va tocar el Bayern de Múnich, l'Inter de Milán, que se té classificat en la Lliga Italiana, i el Victoria Pilsen, contra el que nosaltres hem jugat habitualment. Estem parlant d'un Barça que s'ha gastat 120 milions en fitxatges, que ha activat 2,5 milions de palanques, que, bueno, que estava fent un projecte descomunal, que té un entrenador que ha inventat això i que va inventar el futbol modern. Vamos, una punyetera locura. Bueno, doncs pues estan fora en la fase de grup. Però no fora perquè dius fora. Suposo que es queda un milagre, no? Crec. Un milagre d'aixòs...
A veure, es queda que el Pilsen li empati a l'Inter en San Siro i que el Barça guanyi tot.
Vale. Que s'apanyen. Que s'apanyen. Que s'apanya la porta, les seues palanques i tot el que saben fer. Però vinc a dir això perquè l'any passat los del Pueblecito, el Villarreal, el del técnico ese que habla mal francès i totes aquestes coses... No mos van plantar en la final perquè Déu no va voler. O sigui, nosaltres vam fer una fase de grups prou aseaeta, li vam pintar la cara a l'Atalanta en sa casa, que avui en dia és millor que l'Inter, li vam pintar la cara al Bayern de Múnich, que li va pintar la cara al Barça, vam limpiar a la Juve, que en aquest moment era el referent de la Lliga Italiana, i mos va tirar fora el Liverpool, que si està Gerard Moreno ja haguerem vist. Que el que fa el Villarreal és la bomba, i que fer-ho és a muntó difícil. A muntó, però difícil de cojones. El que passa és que nosaltres estem acostumats a veure que el Madrid i el Barça, de Messi i Cristiano, guanyaren en la gorra, que ens pensem que la resta de mortals té que fer el mateix. I no és el mateix. Cada volta és més difícil cada volta és més complicat guanyar, cada volta és més dur sumar, i en Europa, encara que parega que el resto són tots quatre amics que venen així a passar-se bé i a disputar un partit de risa, no és així. I en la Conference ho han vist, el Hajduk Split no és que mos va ficar contra les cordes, però mos va complicar la vida. I n'hi ha molts equips que competeixen i te compliquen la vida. I, per tant, el que fa el Villarreal, per exemple, ara està en aquesta conferència, de cascar-se tres victòries en tres partits, el d'Israel va ser dificilíssim, ja veurem avui què és el que pot passar, no és fàcil. Guanyar en Europa no és fàcil. Guanyar en la Lliga no és fàcil. Per més que cregues que tens un bon equip, per més que tingues un equip descomunal, per més que te cregues que eres la bomba, que ho eres. Tens un bon equip, tens bons futbolistes, tens un bon planter, tens un bon entrenador, però tot i això tens que fer-ho bé. I quan deixes de fer-ho bé, o no estàs fi, o els teus futbolistes no estan bé i no estan fins, no guanyes. És el que li passa al Barça. El Barça tenia l'excel·lència perquè tenia un futbolista diferencial que feia guanyar facilíssim. Una volta no l'ha tingut, està intentant reconstruir-se sobre una base que no li funciona i li costa. I això és que s'ha gastat un paston. I tu eres competitiu i arribes lluny i fas les coses bé i fas coses que el resto li costa fer. Per això mos té mania Rubiales, Rubio. Per què te creus tu que mos té mania Rubiales? Si fórem uns matados, de què mos tindria mania Rubiales? Si estiguérem en segona red, de què mos tindria mania Rubiales? Mos té mania perquè no li fem gràcia, perquè som amics de Tebas, perquè competim on no competeixen altres i perquè per lo que siguen li entrem per bon ull. Tot això, com diem, és la prèvia de lo que té que ser este partit així de conference. Per cert, que sembla que va haver un bon ambient. No sé quants de Villarreal venen, però uns quants. Lo que està clar és que el Villarreal Club de Futbol té una oportunitat per a recuperar sensacions. La palmatòria en el camp de la Real Societat ens ha deixat a tots un poc de dubtes i fa que l'obligació siga intentar buscar una victòria en este partit fora de casa. Per cert, des d'ací és notícia Kiko Femenia. Recordeu que l'altre dia Kiko Femenia vam dir no va estar bé en Sant Sebastià, te'n recordes, Rubio, d'allò?
Sí, vam dir que havia sigut el seu pitjor partit des de que havia començat a jugar de titular.
A tu te pareixia que era així, no?
Sí, donava la sensació de que sí, de que de tots els que havia jugat era el dia que dius, bueno, avui no ha sigut el millor Kiko.
Vale, pues vos conte. Kiko Femenia va rebre un cop en la planta del peu, bueno, en l'empeine, una planxa en l'empeine, un cop duríssim. Allí sembla que va tindre algun problema abans i aquest problema ha fet que al rebre el colp se li inflamara el peu d'una manera descomunal, o sigui, que tinguera una inflamació i un dolor intens. A la mitja hora de partit ja va dir a la banqueta, que tenia molèsties al peu, però, claro, com no n'hi ha un altre lateral dret, tenia que aguantar. Femenia va aguantar fins al minut 80, va poder aguantar. A partir del 80 ja no ho va suportar. Si te dones compte, durant aquest partit, el que estava calfant a totes hores i tot el rato era Mandy. Tu te recordes que Mandy calfava tota la segona part del partit de Noeta? Claro, jo, quan el veia calfar, pensava, hòstia, per què calfa Mandy? Si estem perdent 1-0, per què el vol? Per què té que calfar a un central? Algú té molèsties, no? Pensava, té molèsties dels dos centrals, està clar. Té molèsties al Bion i està, este tio el té així per si de cas. No, el que tenia molèsties era Kiko Femenia. Femenia va demanar el canvi en el 80 i Femenia sembla que té el peu inflat com si fos un baló. En un principi tenien por a que tinguera una fractura. Ojo, que si arriba a tindre una fractura, el drama és guapo, eh? Perquè una fractura de Femenia és, fins després del Mundial no haguera jugat més. Qui fiques de lateral? Si Foy no pot tornar fins a novembre. Era, no un drama, però quasi. O sigui, una fractura de Femenia, el Villarreal Club de Futbol li canviava tot el pas i li complicava la vida, però a més no poder. Al final, les proves mèdiques, ara ho escoltareu, ho explica Emery, han detectat que no té fractura, però, clar, té, com diem, el peu inflamat de tal manera que no se pot cordar la bota, no li entra la bota al peu. Van a esperar a dilluns a veure si la inflamació baixa, pel que pareix ahir ja estava un poc millor de lo que havia estat últimament, i resar que li entre la bota. Jugarà en dolor, però jo crec que aquest dolor l'infiltraran per anul·lar-lo i jugarà. Però, clar, això és la baixa més sensible del Villarreal Club de Futbol avui així. Kiko Femenia. Però, claro, al final el futbol té aquestes coses. Tu penses que Femenia, hòstia, ha fet un mal partit, no ha estat bé, no, Rubio? Ha sigut superpartido, no l'han vist fi, no ha estat bé Femenia, algo li passa, no?
Claro, vam dir, normalment donava el nivell, diem, no oblidem a Foyt, no el trobem a faltar, però aquest dia sí que vam dir, bueno, Kiko no està al seu millor moment.
Vale, pues Kiko juga coixo, des del minut 20 al 80, una hora coixo, una hora en el peu rebentat, una hora en dolor. Però, claro, no podia canviar-se. Aguantar. Mentre estava en calent, bé, quan va començar a enflar-se el peu, n'hi ha un moment que per més que aguantes el dolor, si tens un flat al peu no te capis de la bota, claro, o sea, imagina't el tema, i el van tindre que canviar. I sembla que era, bueno, segons m'han dit a mi, el peu donava por, demorat, però por, eh? Claro, van pensar, este tio s'ha partit, li han partit una fractura ahir, a saber de què, i a veure què és el que té. La bona notícia és que no té fractura i que el podem recuperar en una setmana, si no dilluns, al partit del dimecres que ve, que crec que és a Barcelona la setmana que ve, no?
El dijous a les 9.
Doncs Ise, esperem que podem comptar en ell. Però bueno, com diem, Ise és la història del dia, Ise és la baixa del dia. Tampoc ha vingut Gerard Moreno, Balagueró, i tampoc ha vingut... dis-ho tu.
Foyt.
Juanito Foyt. Juanito Foyt. Per tant, això són els noms propis d'este viatge i d'este Vila-real. Respecte a l'11, ara escoltarem de dir qui pot jugar avui així, Rubio, a les 6 i mitja? Quin 11 diem nosaltres?
Jo fique a Reina, fique a Alberto en la dreta, Mandy en Cuenca, Mojica en l'esquerra, Coquelin Morlanes, Bainachu Güeze, Jackson, i me falta si el comandante o Danjuma.
Jo crec que juga el comandante, eh? No?
Veurem.
Jo diria que juga el comandante. Diria, eh? Però bueno, ara, com dius tu, veurem si és el comandante o no el que va alinear.
I veurem si, i veurem si inventa Alberto a dreta o fica Mandy i fa repetir Albiol.
Jo crec que fica Mandy. Jo crec que fica Mandy, eh? Jo crec que juga Mandy de lateral dret, que juga Albiol, que juga Cuenca i que juga Mojica. Juga Mandy, Rubio. Juga Mandy este partit i damunt que jugar Mandy este partit per si acas li toca a Mandy jugar l'altre partit, el de Osasuna, que jo crec que va tindre que jugar-lo. M'extranya, eh? Que puga Mandy, que puga Kiko jugar contra Osasuna. Però bueno, ojalà sí. Ojalà la inflamació baixi i pugui estar en condicions. Per tant, com diem, este partit davant de l'Àustria de Viena ve marcat per l'accident del davanter de l'Àustria de Viena, este xaval, Urat Huskovic, li diuen, no?
Huskovic.
Que, com diem, està a la UCI i està en una situació extremadament complicada per la baixa de Kiko Femenia, ja podem explicar què és el que té i què li passa, i per el possible 11 que presentem avui així, que, com diem, esperem, com dia Rubio, guanyar. Si guanyes, estàs classificat ja... I si guanyes, recordeu, i no guanya l'Ets Fondam en Israel, a més de classificat, eres primer de grup i te quedarien dos partits en els que, si vols, pots ficar al B. Perquè en aquesta competició, la bona notícia és que pots ficar els que vulguis del B. Tens tres llistes, la llista A, la llista B, la llista C, i pots ficar els xavals del B que te doni la gana. I això és important perquè els últims dos partits ja ho van fer aquell partit contra el Maccabi, te'n recordes?
El Maccabi, sí.
Que va jugar Pau, que va jugar Baena, que van jugar tots aquells. Van fer un 11 de xiquets. Vam acabar perdent, per cert. 0-1. Són les 2:20, des de Viena, Àustria, amb, jo crec que són 13 graus de temperatura. Ahir que fa calor, Rubio, tu vas de manera curta ahir?
Manera curta, sí.
Ja, doncs jo m'ha tocat traure el xaleco, la casa ara d'hivern, la roba d'hivern, tu. Però d'hivern, d'hivern, ja, eh? Me sona raríssim. 2:20, primera pausa, escoltem que ha dit Emery de lo que esta nit o esta vesprada juga el Villarreal así.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta, más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Toldos y cerramientos. Mare Nostrum lanza una oferta en pérgolas bioclimáticas a un precio muy especial. Si estás pensando en instalar una pérgola bioclimática en el jardín de tu casa, en tu restaurante o en tu empresa, aprovecha esta ocasión. Hasta el 31 de octubre tienes un 20% de descuento en pérgolas bioclimáticas Brustor, en tres magníficos modelos. Llámanos al 964-534208 y te informamos sin compromiso. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
La tienda Orange Carrefour Villarreal está con el Villarreal Club de Fútbol. Solo por venir a informarte te obsequiamos con un pack de la Liga. Y si además contratas todo el fútbol, tienes Amazon Prime, Netflix y Disney Plus. Y llévate una Smart TV Xiaomi por 0 euros.
Si lo importante para ti es el fútbol está en Orange Carrefour Villarreal.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions, para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
21 sobre les 2, per cert, ja tenim horari per al sorteig de Copa del Rei, una sorteig de Copa que ens podria tocar l'Alcora, l'equip de l'Alcora, que crec que està en tercera ref, o més baix encara, en regional, no? Està l'Alcora? Sí, crec que està en regional. Ha passat les rondes preceptives i està en l'última ronda, que de guanyar-la i de passar-la, crec que juguen la setmana que ve, els permetria tindre un enfrontament davant d'un equip de primera divisió. I dins de les possibilitats de l'enfrontament de primera divisió que els pot tocar a l'Alcora, estaria el Villarreal Club de Futbol. Però, bueno, té que passar aquesta última eliminatòria que, bueno, pues no sé yo si la va a tindre fácil o asequible de poder pasarla, ¿no? La veritat és que estaria bé, que mos tocara un emparellament amb un equip de l'Alcora en esta eliminatòria copera. Quan és el sorteig de Copa en el que entrem nosaltres, Rubio?
El dilluns dia 24 a les 12:30 del migdia.
Dilluns dia 24, 12:30 del migdia. Mira, a l'Alcora li ha tocat en sort i fortuna, jugaran el 19 d'octubre, que això és el dimecres que ve, 19 d'octubre, no?
Sí, contra el Ceuta.
Hòstia. ¿Tu creus que poden passar? Sí, contra el Club Deportivo Ceuta, 6 de junio. Dimecres 19 a les 7:30 de la vesprada. Per cert, és notícia la grua i el que està alçant la grua. Senyor Cerralbo, està vostè per ahí, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada.
Estem ahí ja cometent les obres del camp de futbol, no? La grua i ja...
Sí, sí, espectacular.
Des de poble, està alçant ja la marquesina, Isa, o com li diguen, per a cobrir la zona del fondo sud, i sembla que fer arribar la grua ahí, fer-la aparcar ahí, està sent tot un desafió, no?
Bueno, jo crec que les obres estan fent un desafió i també un exemple, no?, de professionalitat i de gent del poble, no? Perquè ahí tenim a Grues Tomàs, estem està parlant en Udeix, preguntant-li precisament per el que tu estàs dient ara, no?, com anava ese arc, que jo crec que és la part més complicada, no?, de fer, que és l'arc del Fondo Nord, que té que aguantar després tota la marquesina dalt del Fondo Nord, i jo crec que estan fent un gran treball, no?, en grues especials, només per a poder fer aquest estadi, no? I crec que això, no? Que també tindré un orgull les empreses del poble que puguen estar a nivell de fer un camp com el que se quedarà.
Va dir l'alcalde que Villarreal cedirà el que era en els terrenys on està el pàrquing on tenia que anar el centre de...
L'Escola Oficial d'Idiomes.
L'Escola Oficial d'Idiomes. Uh-huh. Claro, vosaltres me diu, o l'Ajuntament veu, que el Villarreal Club de Futbol ha fet un esforç, sobretot que deixa lliure molt de terreny que passa a ser terreny de la ciutat, és a dir, parques, places i demés, no? I això ho compenseu en aquest pàrquing que sembla que el Villarreal Club de Futbol va utilitzar per fer un pàrquing en altura per a la gent que vagi a la ciutat esportiva pugui aparcar i puguem tindre un accés fàcil i damunt poder aparcar, que era una de les dificultats quan acudissin ahir, o no sé, imagineu-vos un matí que juguen tots els xiquets on hi ha alguna competició, una punyetera locura. És així, no?
Sí, bueno, nosaltres ja ho saps que la col·laboració amb el Villarreal Club de Futbol jo crec que està molt bé, perquè des d'un principi crec que hem conjugat tant poble com el camp de futbol, com el club de futbol Villarreal, jo crec que hem estat d'acord també en canviar la fisonomia de la ciutat, com va dir l'alcalde, no? Evidentment, la perspectiva de que ahir vaig a l'Escola Oficial d'Idiomes ja no està, perquè tenim altres terrenys que l'Ajuntament ja ha adquirit, i a banda, nosaltres també, en aquestes obres que està pagant el Villarreal Club de Futbol, mitjançant el fons, bueno, tot el que la Lliga també ha ficat a disposició, per a poder també canviar la fisonomia de l'estadi per seguretat, ja vam fer en el Rabelló Campió Llorenç, que també va haver un poc de polèmica al principi, però tot el món està d'acord que s'ha guanyat una gran plaça i que a canvi pues, de poder ficar la propaganda de l'estadi i la ceràmica, pues, també van fer un pavelló poliesportiu com el Campió Llorenç, el mateix Villarreal, jo crec que això també era bo per la ciutat, i ara també se guanyen espais per la ciutat, se guanya un carrer que s'obri sencer i després s'amplia de 5 a 12 metres el carrer Benicàssim, en el qual també seran uns espais que se cediran a l'Ajuntament de Villarreal, no? Ahir el que tenien que també que arreglar, que això que n'hi havia, que físicament ja aparcava tant, sí que n'hi ha veritat que aparcava gent del tant de l'institut, no? De l'institut com del futbol, però que és compatible perquè els horaris a vegades no són els mateixos, al final se queda per a aquest aparcament, no? Jo crec que regularitzarem una situació que és beneficiosa per tots i que la gent pot entendre. Com tu dius, hem guanyat molts espais, la plaça Font de Mora també se va fer per a la ciutat, se va fer també altres instal·lacions, també en la ciutat del Pamesa s'ha fet també una gran instal·lació i també tenim encara pendent d'ampliar un poc els carrers d'allí per a poder accedir, i crec que en definitiva és canviar aquesta fisonomia d'acord l'Ajuntament i el club, i crec que és beneficiós per a tots, no? Ara ningú dubta de que el camp va quedar-se molt bé i ningú dubta d'aquesta pues, plaça també que s'ha guanyat davant de l'estadi i la ceràmica.
Jo, a més, crec que la ciutat esportiva anem a ampliar-la, eh? Anem a fer camps nous, hi va haver canvis importants, oficines noves...
No, també tinc una col·laboració, que la gent ho ha vist, en el Centre Esportiu Municipal Pau Francisco Torres, on els camps de futbol nostres també teníem, i tant pels camps esportius com la pista d'atletisme, també vam arribar a un acord en el Villarreal per ampliar ese pàrquing, per asfaltar-lo, i gràcies a això, jo crec que aquesta col·laboració és bona per a les dues entitats, perquè, bueno, no és que tinguin que anar de la mà, és que són, jo crec que una soles, i bueno, en moments d'estos que algú diu que el poble més lleig, no sé què, com aquell de l'Atlètic Madrid, o el que ha fet el senyor Rubiales, que des d'ací, com a regidor d'esports formalment, denuncie públicament que una persona que està dirigint una institució està bé que siguin en coses privades, i això ja tindré que dirimir ell en el mitjà de comunicació que ho ha publicat. Però si el fons de l'assumpte, jo crec que per la Lliga no és bo, o per la competició, que mos diga que el pitjor equip que té el president de la federació, no? I des d'ací com a ajuntament també recolzem a Villarreal de Futbol en aquesta comunicació que ha fet conjunta junt en el Sevilla i el València, perquè jo crec que els aficionats ni els clubs se mereixen i se despreci, no? Per part de la persona.
Jo li pregunto, si a vostè li limpiaren el mòbil i li tragaren converses d'aquest tipus i alguna conversa siguera d'aquest nivell, és a dir, no sé, parlant mal de les rosarieres o dels puríssimeros, vostè tindria que anar-se'n a casa?
Home, no és que és anar-se'n a casa o no, evidentment tot m'ho poden ficar, però jo crec que en el WhatsApp meu no trobarien algo malament d'una associació d'este poble, crec. Te pot passar, te pot passar. No, està clar que tu dius és veritat.
Jo crec que judicialment no pots anar contra Rubiales perquè és algo privat i tu no tens un sustento com per dir, ho entens? O sigui, és com si un tio li diu a un altre, vaig a matar a este, vale? Sí que tindria una base com per dir, hoste, vostè està pensant en fer-ho. Però, claro, ell diria, no, però això era una broma, això com ho tret. Però, moralment, els càrrecs públics, perquè, claro, al final Rubiales està sustentat pel Partit Socialista, és a dir, per Pedro Sánchez, pel Consell Superior d'Esport.
No exactament.
Bueno, no exactament. Però si el Consell Superior d'Esport...
La federació és independent d'això.
Claro, però al final és un càrrec que directament o indirectament té molt de pes polític. Si, per exemple, claro, moralment algú li pot dir, mire, vostè pot estar fent-ho molt bé, però, hòstia, és insuportable, vostè té que eixir d'ací. Claro, però és que com ningú li ho va dir, i moralment pues, ell li dona igual, sí, podem queixar-nos tot, te pots queixar tu, me puc queixar jo, se puc queixar el Villarreal, però mira, tu vist que has contestat algo, li dona igual.
Sí, no Javi, però
o
jo...
O sea, legalment ningú li pot dir res, o sea, si no és que arriba el CSD i li digui, mire, vostè, això al final... directo o indirectament depèn de nosaltres,
però el problema no
volem tindre algú ahí.
Javi, sí, però el problema no sol és per als clubs, sinó per a ell mateixa també. En aquestes declaracions ara qualsevol actuació de qualsevol àrbitre ara estarà qüestionada, no? I de fet, d'un partit que a mateix de Jong del Sevilla li han un gol, bueno, és de... Entonces, aquestes coses jo t'entenc perfectament i en això té raó. Si els WhatsApps tenen que ser privats, perquè això també ho té una protecció, però és una qüestió que tindria que dir-me ell en el mitjà de comunicació que ho ha tret. Però no nosaltres, com a ajuntament, estic dient, evidentment, el que també tenim que defendre és la nostra ciutat i al nostre club, i dient que, bueno, que pensem que és una descalificació, que no sols es disculpe, sinó, bueno, pues alguna qüestió a lo millor podria haver més, però ja és una decisió també de la federació.
El senyor del CSD és Franco, no? Li diuen.
Sí, sí.
No és Franco? Franco. No té res que veure l'altre Franco,
no,
és Franco.
Sí.
Este Franco podia eixir, haver eixit fa dos dies, haver dit, a veure, Rubiales, relaja't un poc, no? A veure, com diu allò, la mujer del César tiene que serlo y parecerlo.
Sí, sí.
Això que has fet, almenys sí, senyores, miren, això és privat, és veritat que he patinat un poc, ho sent molt. Però, claro, és que si diu això, també reconeix que són veritat, i ell va litigar, suposo, per intentar, no sé. Bueno, deixem el tema.
Vale.
A mi, al final, esta història de Rubiales és la demostració de lo que vos dic sempre, lo que he dit al principi del programa, Javi, que nosaltres el que aconseguim és molt difícil.
Sí,
és molt difícil perquè primer costa fer-lo i després quan ho fas, hi ha molta gent que no li fa gràcia que tu li ensenyes el camí. O sigui, per exemple, el senyor Laporta, que és molt sabut i molt listo, Xavi, que és molt sabut i molt listo, el gent de Barcelona, que són molt rics, molt sabuts i molt listos, no poden fer el que tu fas ara. O sigui, tu l'hem passat en Champions competices i ells no. I això, aquesta evidència no fa gràcia. I menys que el que te deixa en evidència siga el pastor, el del poble, el de la boina, el que en la vida pensaves tu que anava a fer les coses com tu fes tota la vida. D'ahí ve la Superliga, també. Eh? La Superliga, sí, sí. Final ve claro. Perquè no passa això.
Però sí, però mira, però el que tu dius en això té raó, no? Nosaltres també ens hem ficat en un nivell, estava repassant abans de quan estaves tu parlant, les competicions que hem fet en Europa, doncs 203 partits, d'aixòs 203, hem guanyat 103, i hem empatat 53 per ells i hem perdut 47, no? O sea, i ser nivell, sobretot l'Europa League, és la nostra competició referència, però i ser nivell no el tenen molts equips i ens estem col·locant en la història del futbol espanyol, el sisè o per ahí, i per a, de que més coses està fent en Europa.
Una estadística, Javi, una estadística que és de puta mare. El Barça en els últims dos anys no ha guanyat a ningú en Europa, a ningú, a ningú. A ningú és a ningú, ha guanyat, sí, a Victoria Pilsen.
Dos partits al Kiev i un al Pilsen.
Tu has guanyat una Europa League, tu li has pintat la cara al Manchester United, tu has fotut a l'Arsenal, tu la Champions League has limpiat al Bayern, a la Juve, i els del Barça no te volen en la Superliga, no te volen, perquè ells saben que tu ja t'has pintat la cara així, i que ara es pots pintar la cara ahí, i si els pintes la cara ahí, arriba un moment en què la gent de tot el món diu, hòstia, estos qui són? I el que va comprar-se la camiseta a Barcelona va a Villarreal, i això no és negoci. Però bueno, no podem estar ahí discutint això, perquè m'ha tornat a arreglar en res. Al final, ja que te tinc així, ¿usted qué piensa que le pasa al Villarreal, que en Liga no guanya?
Bueno, yo pensé que lo que, no, lo que nos va a pasar en Champions, no, sí que es verdad que no os lo matéis, porque la Conference está utilizando un equipo, yo creo que diferente, pero sí que es verdad que en competición europea estén bien y en Liga nos falta alguna coseta. Yo creo que las lesiones a veces nos vienen cuando nos vienen, ¿no? Y lo de Gerard Moreno en este cas que no es benefició, lo de Foy també, no? Jo crec que són dos puntals en un equip que com tu has dit abans, no? En el dia de Liverpool allà i la segon part d'ací en Gerard Moreno, pues a lo millor haguera canviat la cosa. I no, també tindrem que ficar. De tota manera, jo, com enguany també mirant l'estadística, no? En algun company han comentat alguna volta també, estem jugant molts partits fora de casa, encara que no ho parega, no? I l'estadística sí, sí. Se té que veure també en els partits que fora i dins. Si a lo millor hagués sigut una temporada normal, a lo millor haguerem jugat la meitat fora i la meitat dins. Ara portem que són 6 fora i 2 dins i ara pues, tenim sí. que apretar tot i sobretot aquesta segona volta que tindrem els partits a casa, fem-nos forts en aquest estadi nou, no? I fer-lo i crec que ahir recuperarem, anar recuperant també a la gent lesionada, bueno, lo d'Alberto Moreno que ja estiga, jo crec que també va donar-nos més espai tant no solo en defensa sinó també en atac i pense que l'equip no, bueno, jo he vist fer dos partits contra el Betis i contra el Sevilla. El Betis va ser una mala sort la primera part no fer gol en ocasions claríssimes i bueno, en la polèmica és així delanter sí o delanter no, però que a lo Chelsea se li vaig a poquet el gol i si el fa pues canvia el partit també és important o altres.
Tu també ets dels que penses que xiquete que jugar Baena i Morales i no jugar els altres que no estan per jugar ara.
Bueno, jo pense que tenen que jugar tots en la justa medida, però sí que és veritat que Baena està demostrant que ha pegat un pas endavant, no? I que té que... Jo crec que les coses... Bueno, Emerin això sempre ha dit que el que estiga bé jugarà, no? I tindrien que fer. Morales, en alguns moments, a lo millor s'ha pogut fer els canvis un poc abans i s'ha vist que quan ha eixit pues, ha donat alguna més i a lo millor pues, fer, no? Però, bueno, entrenadors som tots i al final té que decidir-ho, però sí que és veritat que bueno, la delantera... Nos falta encara un poquet d'eixa d'encertar, no? D'encertar les ocasions que tenim, que n'han tingut moltes, no? En l'estadística també l'altre dia, que ho diu vosaltres en el programa, no? De tantes ocasions que hem tingut, jo crec que més quasi que ningú, i que el que n'hi ha que fer-les, no? I el que passa és que arribem i juguem a futbol.
Bueno, el dia de la Real Societat...
Bueno,
senyor Serralbo, que és un plaer, com sempre, tindre el pressió. Una pregunta, ara que prenen les eleccions. Quan prenen les eleccions del nostre poble? L'any que ve?
Pues com tota Espanya, sí, serà crec que sobre el 20 de maig, l'última setmana de maig, l'anterior.
Ja sempre vos embarguen les festes.
Sí, les festes i els finals de Lliga, normalment, també, a vegades. Bueno, si estem jugant molt la conferència, tampoc ens parla mal.
Home, ara no n'hi ha molts diners, però el seu partit algun projecte de cara a este poble que siga així rellevant en l'esport, o això no se diu fins que comencen les eleccions?
No, home, hem fet resumen de tot el que han fet. Nosaltres hem passat el 2011 han triplicat i mos falta una cosa encara que està molt demandada i que estem en marxa també per a solucionar-ho pel tema de jocs i de fer-lo, que és una pista d'atletisme i una de ciclisme B, no? Que són els dos esports, i ampliar ja, els camps de futbol
que
tenim.
Quan van començar a dir això, quan vau començar, vosaltres no, ja antes també ho dien, jo tenia moño, i ara te puc assegurar que si anara a Turquia farien una festa amb mi de cojones.
Sí, però o mentre... Però
la pista d'atletisme, això que porta més anys que jo.
Bueno, jo no sé els altres el que van fer. Nosaltres portem un temps i, a més, en un projecte que també s'ha implicat Sebastià Mora, perquè s'ha implicat molt ell, també, el Club de Triatló, i, bueno...
Vale, pues, se farà, no? Diu vostè, jo?
Sí, sí, però no, això no se fa. La ciutat esportiva va tardar un poquet més, però se va fer. La piscina de l'Ermita no estava com ara. Bueno, no vaig a fer un meeting, que no sé l'hora, però no, sí que és veritat que el que tu dius, nosaltres, el que sí que tenim és projecte de ciutat, no? Els altres, pues, també
jo pensava,
tindran...
pensava que anava a dir, no, anem a fer, jo què sé, un... No, això ara no està per... Això s'anunci, la política ja no està per això.
No,
no?
Ja jo crec que... Jo crec que... Crec
que...
Puga,
no?
Claro, claro. No, i a més el pressupost nostre que està molt limitat moltes voltes per moltes qüestions.
Molt bé, Serralbo, cuides vostè molt, eh?
Cuides també i una enveja de que estiguis ahí, ja saps tu que m'agrada acompanyar-te
sí,
moltes voltes.
Sí, és bona ciutat, és bonica, és bonica.
Sí, deixes que anem allí, però esta
no
vegada
barata,
per,
circun... no
per circumstàncies no ha pogut estar, però bueno, intentarem anar a properament.
A la pròxima. Anem a parlar de futbol en Emery, que és el que sap de futbol de veres, i a veure què veu ell de lo d'esta vesprada i com veu ell a l'equip. Si està fort en defensa o està fluix en atac, si van a jugar els no habituals, que com està Baena i si pot ser titular, totes aquestes coses. Així que anem a ello.
Hablábamos de eso, ¿no? Es una buena oportunidad para hacer 4 de 4. Ya hemos visto, vimos en Israel que fuera de casa los rivales cambian mucho. ¿Qué esperas?
Buenas tardes. Espero un partido diferente de la semana pasada. Mismo rival, mismos jugadores, pero que en casa ellos empataron contra el Beersheba y dieron un buen nivel. Y son un equipo que juega bien al fútbol y que ayudado de su público seguro que mañana el partido va a ser diferente. Entonces venimos con la idea de ganar, con la idea también de competir, con la idea de esta competición en la conferencia por ser primeros de grupo y mañana los tres puntos pues nos darían estar ya muy cerquita de ello. Y además de todo eso tenemos un segundo objetivo que es como equipo seguir trabajando aspectos colectivos e individuales que necesitamos de cara a la temporada en todas las competiciones.
Unai, ¿crees que mañana ellos, por las opciones que tienen todavía de ser segundos, van a plantear un partido saliendo a jugar en campo contrario a por vosotros y que eso os pueda, en cierta medida, también facilitar vuestro contragolpe?
Bueno, vimos el partido de casa donde ellos, un equipo combinativo, un equipo que quiere jugar en unas posiciones donde quitarle el balón no es fácil, con jugadores de calidad, el portero también pues es el primero que empieza a jugar buscando los pases en corto y dando apoyos por detrás de la línea defensiva, y luego con los extremos que te obligan también a defender bajo, y que la organización tiene que ser muy buena para quitarles el balón y para poder dominar el partido o querer llevar el partido desde la recuperación a luego nosotros imponer nuestro control sobre ellos. Pero además de todo eso, ellos son un equipo que acostumbrado a tener un éxito en su juego, en su liga doméstica, pues lo quieren plantear también en Europa. Y eso quiere decir que también presionan hacia arriba, intentan hacer un partido de equipo moderno. Y luego otra cosa es pues que en todas esas capacidades se encuentre nuestra respuesta que pueda ser mayor, ¿no? Que es lo que pasó en casa. Entonces aparecieron contragolpes, aparecieron situaciones donde nosotros pudimos pues crear peligro y marcar goles. Pero ellos mañana seguro que querrán dar un paso más y querrán estar mejor en defensa, sujetar mejor los contragolpes, pero jugar igual que jugaron allí y tratar de llevarse el partido. Y bueno, a mí me parece que va a ser un partido bonito como el de allí y que tal y como juegan ellos, pues también van a proponer que se abran cosas en el campo. Y eso, pues bueno, a nosotros nos viene en el sentido de que el partido, cuanto más exigente sea, mejor. Porque luego, pues uniendo lo que puede ser la liga, pues nos encontramos que después de un 5-0 en casa contra un equipo que prácticamente tiene ciertas cosas parecidas a la Real Sociedad, pues que luego el domingo pues el nivel fue mayor y no pudimos nosotros tener respuesta, ¿no? Entonces, desde ahí sí encuentro ciertos paralelismos en dos equipos que nos van a proponer lo mismo y contra ellos, contra la Austria de Viena, pues fuimos capaces de encontrar mucho más respuestas y contra la Real Sociedad no. Pero como equipo necesitamos seguir trabajando para mejorar.
te quiero preguntar por un nombre, Kiko Femenía, que ha sido baja de última hora. Dijiste que tenía alguna que otra molestia en el tobillo después del partido la Real Sociedad. De hecho, fue sustituido. ¿Cómo está?
Bueno, él tuvo un hematoma muy fuerte y los primeros indicios eran que podía tener alguna fractura, pero al final se ha descartado. Y es verdad que según baje el hematoma, pues el jugador va a estar en disposición de entrenar y de jugar. Entonces, eso va a ser más cuestión de días que de semanas, creemos.
Volviendo al partido, como decías, es verdad que el equipo necesita tener una continuidad de resultados. Estos partidos, el otro día pensábamos que iba a ser y para eso, y he explicado que en San Sebastián no. ¿Qué crees que falta a lo mejor? ¿Qué es lo que le falta al equipo para que siga la continuidad?
Bueno, hay una cosa que lo voy a repetir ya por una vez más, que es jugar fuera de casa siempre ha sido más difícil. En toda mi trayectoria he comentado, ha sido más difícil. Y nosotros hemos encontrado buenas respuestas desde pretemporada hasta el inicio de liga, pero luego el mantener esa regularidad ante equipos que nos han exigido más, pues no hemos podido. En Conference lo hemos hecho. También en Beersheba ganamos un partido muy difícil, ganamos también el día de Hayuklí un partido muy difícil, pero bueno, fuimos capaces de hacer un partido competitivo y luego ser superiores al rival y demostrarlo. Pero luego, pues jugando contra la Real Sociedad, o jugando contra el Cádiz, o jugando contra el Betis, pues diferentes partidos, partidos que en algún momento incluso pues estaba más cerca de ganarlo, no lo hicimos, y todos nos han exigido más de lo que hemos dado. Entonces, eso es algo natural y desde la naturalidad tenemos que tratar de encontrar las mejoras, ser más exigentes, ser más contundentes y ser sobre todo desde el aspecto general, pues desde lo individual y lo colectivo, pues mejores desde la defensa al ataque. Y venimos de un partido de la Real Sociedad que nos hizo daño, no solamente el resultado, sino cómo fuimos no capaces de responder.
¿Cuándo lunes varía algo? Es decir, venimos jugando con un equipo que más o menos es el bloque de la Conference, pero jugando lunes, tener un día más, puede dar entrada a jugadores que pueden jugar Liga o no. La idea es la misma, mantener los que vienen jugando esta competición.
Bueno, primero, hay jugadores que están haciendo un gran trabajo en esta competición, que también están preparados para jugar en Liga, pero tienen gente delante ahora mismo que también lo está haciendo bien y que en ese sentido pues esta competición viene muy bien para que ellos se sientan bien, se sientan importantes, tengan protagonismo y se preparen para siguientes envites, ¿no? Que puedan ser también de Conference o de Liga, porque en la Conference lo que no vamos a plantear es de que luego lleguen partidos si vamos progresando y de que no tengamos en cuenta pues el recorrido, ¿no? Entonces, quiero también marcar eso de cara a lo que va a ser la temporada y el proceso que estamos viviendo en ello. Y mañana, jugando el lunes, pues habrá jugadores de, por ejemplo, hemos venido esta vez sin Dela Fuente, que ha jugado con el filial, entonces no tenemos un lateral derecho específico como pueda ser Foyt o como pueda ser Kiko, y no hemos tenido a Dela, entonces tenemos la opción de poder jugar con Mandy, que ya lo hizo varios minutos, o tenemos también la posibilidad incluso de poner un lateral izquierdo que pueda hacer lateral derecho. Entonces mañana va a haber algunos cambios y algunas situaciones donde también pues va a ser necesario que utilicemos la plantilla que está jugando en Conference y la plantilla que está jugando en Liga, y que entre todos pues hagamos el partido.
Te pregunto lo mismo que le había preguntado a Jorge sobre la Conference, si puede ser un buen momento para coger confianza de cara a la Liga, de aquí a los partidos que vienen hasta el parón del Mundial, sobre todo si se consigue ya ser primeros de grupo.
Bueno, ahí tenemos que diferenciar, porque coger confianza en Conference no es para lo que supone en Liga, porque al final el resultado no fue después del 5-0 podíamos ir con toda la confianza bien llena y no fue suficiente. Entonces, lo que tenemos que hacer en Conference es competir por esta Conference, ser primeros de grupo, asentar también bases del equipo en cuanto a juego, en cuanto a jugadores, y luego pues utilizarlo para que seamos mejores. Pero luego en Liga pues tendremos que seguir pues buscando también nuestro camino desde las exigencias y desde contextos que igual hasta algún momento son diferentes.
Hablamos de buscar soluciones. Si miras los números del equipo defensivamente, incluso en San Sebastián, es un equipo al que le rematan muy poco, que permite muy pocos remates claros. Por ahí parece que el equipo sí está en un nivel competitivo alto, ¿no? Siempre hablamos de lo mismo, le faltaría mejor un poco más de capacidad como para llegar más o generar más, sobre todo en San Sebastián. ¿Te preocupa eso o crees que fue una coincidencia al plantear el partido en la primera parte que se llegó tan poco?
Bueno, se pueden juntar circunstancias diversas de lo que has comentado, ¿no? En el sentido de que defendiendo estamos defendiendo bien, defendiendo bajo, acumulando gente, defendemos todavía mejor, pero si eso es a costa de que no podamos salir hacia el ataque, pues tampoco es suficiente. Entonces, tenemos que encontrar ese equilibrio y ser capaces de ser fuertes defensivamente, apretando incluso más arriba, ser capaces de estar más abajo y ser capaces de encontrar contragolpes. Contra el Austria de Viena tuvimos varias situaciones de contragolpe muy claros y muy eficientes, y contra las sociedades que no fuimos ni siquiera capaces de empezar el contragolpe. Entonces, eso primero te dice por el nivel del rival. Entonces, tenemos que ser capaces de dominar registros defensivos altos, registros defensivos bajos en cuanto al posicionamiento de la defensa. Tenemos que dominar también registros de salida de balón con una presión muy agresiva, igual que puede ser de la Austria de Viena, o igual que puede ser de la Real Sociedad, que todavía fue más agresiva, pero fue de la misma idea, una presión alta, y nosotros contra la Austria de Viena fuimos capaces de salir más veces que contra la Real Sociedad. Entonces, ahí yo sí voy un poco en lo que puede ser dos partidos diferenciados por el rival, pero nosotros tenemos que ser capaces de encontrar respuestas en las exigencias de la Austria de Viena, en las exigencias de la Real Sociedad, con nuestra idea de juego.
Te pregunto por Baena, porque tenemos la sensación que puede ser el futbolista que ahora mismo tiene más capacidad para eso, ¿no? Incluso con conducción, donde lo pongas, o arriba o en el medio, ¿no? Que te está muy fino ahora y da sensación de ser un jugador que te puede dar eso, ¿no?
Baena está teniendo su proceso con rendimiento, pero no ahora, sino desde el primer partido jugamos contra Sporting de Lisboa en pretemporada, que marcó el primer gol. O sea, ese fue el primer día que vimos que Baena ya era nuestro y se iba a quedar. Entonces, hoy ese Baena sigue y está teniendo un protagonismo importante. Es verdad que en Liga ha estado más veces suplente que titular, pero yo lo considero titular a todas luces.
Te quería hacer una pregunta alrededor de los comentarios que han salido sobre el tema de Rubiales. Si tienes algo que decir sobre eso que he dicho de que los equipos que peor le caen en ese orden son Villarreal, Sevilla, Valencia.
Bueno, ahí ya el club ha hecho un comunicado, donde lógicamente pues estamos nosotros parte de él. En segundo caso, pues son unas conversaciones privadas que lógicamente cuando salen así pues no son bien recibidas por las que las sufre. Y la segunda es que hace saber algo que desde su posición pues quizá no debía hacerlo, ¿no? Y manifestarse más en una posición ecuánime de cara a todos, porque representa a todos los clubes.
Les parables de Unai Emery. Una pausa y continuemos.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Bigma de Largo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Bigma de Largo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Ruta de la Tapa a Villarreal. Fins el 23 d'octubre, tasta les millors tapes de la província a Beer Bar Espai Gastronòmic, Bocateria Lluïsos, Bonica Tascabar, Boncata, KSTB, El Caldero Rojo, El Cortijo, El Estrelle, La Rosca, Pantomima Tapes i Brases, Parrilla Argentina El Gaucho, Pico de Gallo, Restaurant El Casino, Restaurant Bárbaro i Tejemaneje Bar. 14ª Ruta de la Tapa. Villarreal avança en turisme.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Nuevas instalaciones FIH Fitness en Avenida Arcadi García Sanz 25, frente a Porcelanosa. Nunca cuidar tu cuerpo fue tan fácil. Todo el equipo fitness que necesitas, tanto para particulares como profesionales, a un precio asequible y con asistencia técnica postventa. Productos españoles de fabricación local. Ven a visitarnos y aprovecha nuestra oferta de apertura. Bicicleta de ciclo indoor modelo MacBike por tan solo 499 euros hasta fin de existencias. No pierdas esta oportunidad. ¡Te esperamos! Oferta disponible en nuestra tienda online fihfitness.com, donde también puedes visitar nuestra sección de ocasión. Para más información sobre nuestros servicios, visita nuestra web fihfitness.com.
No fuimos capaces de tirar la contra, Adit, ¿eh? Ni una, Rubio, en San Sebastián. No pudo ni de empezarla, Adit, ¿no? Ni de sacarla, ni de darle vida. Pues sí, no fuimos capaces ni de tirar una contra en San Sebastián. Bueno, Ubis, desde la opinión de Unai Emery, de Baena, de lo de Rubiales y de estos padres. Ubis era titular, pero a mí de futbolistas que dels que juguen en este equip B, més pes té i més pes ha agafat. És veritat que per davant de Pau i Pau són paraules majors i podem llevar-li la plaça a Pau en l'11 titular de Villarreal. És complicat, però també crec que Emery comença a pensar que a lo millor n'hi ha partits en els que inclús podria jugar Cuenca, no fer un Mójica Pedraza, Rubio, però algo paregut, eh? Que n'hi ha en partits que lliga que jugue Cuenca, mira lo que te dic. I que després de que vinga del Mundial Pau, segons convinga, que puga jugar Cuenca per estar més fresc.
A veure, la setmana que ve realment tornem a tindre tres partits, són els tres de lliga, però en algun tindrà que jugar Cuenca, no?
No, però és que ja no és que tinga que jugar perquè descanse Pau, perquè ja pensa Emery que si fica Cuenca no passa res i que li donar descans a Pau perquè, bueno, tindre una alternativa més. Heu dit que no té que jugar sempre Pau perquè no hi ha un altre. Sembla que Cuenca, o almenys en el cap d'Emery, va la cosa per ahí. Escoltem el defensa central del Villarreal de futbol, Jorge Cuenca, que avui serà titular en l'11, que ha dit Rubio, ha dit Emery, o un lateral canviat o un fet, o Mandi. Jo crec que Mandi. Tu dius que un lateral canviat?
Jo, Alberto.
Vale, pues veurem. Jo crec que Alberto pot ser més de titular, me parece una barbaritat, però bueno, tu saps més que jo de sos. Escoltem a Cuenca.
Bueno, Jorge, lleva un partido que puede ser definitivo en Europa, pero con esa sensación un poco extraña de la Liga, ¿cómo lo afrontáis?
Bueno, al final el equipo yo creo que sigue con la misma confianza que cuando teníamos la buena dinámica del inicio de pretemporada y de Liga, pero lo que tú dices, es verdad que nos han dado los resultados como queríamos en estos últimos partidos. Pero llegamos con muchísima confianza, más que nunca, probablemente, y eso, a por los tres puntos de mañana y a intentar conseguir esa primera plaza.
Vimos frente al Apoel, fuera de casa, ellos todos se crecen, sois el rival a batir, ¿cómo esperas el partido, no? Con un campo, supongo, con mucha gente, con mucho ambiente.
Pues espero un partido muy complicado, sinceramente, no creo que tenga... O sea, venimos con todo el respeto del mundo, no creo que tenga que ver con el resultado de la ida y lo que tú dices, que al final los rivales en casa se sienten mucho más fuertes, mucho más cómodos y Europa sabemos que siempre es complicada y va a ser un partido muy duro.
Estáis goleando en esta competición, cosa que está faltando en la Liga, ¿no? Un poco puede ser también un buen momento para curar esa asignatura o aprobar esa asignatura.
Bueno, no creo que... O sea, no tienen que ver las dos competiciones, pero tampoco creo que sea un problema excesivo en Liga. Es verdad que esto va por rachas, por dinámicas y es algo que lograremos solucionar todos juntos, pero es verdad que bueno, que venimos de un muy buen partido en Conference, en el último, con ese resultado, pero lo que ya he dicho, que no nos confiamos y no va a tener nada que ver.
Oye, a nivel personal, estás jugando mucho esta competición y estás a un nivel muy bueno, ¿no? Supongo que estás contento por cómo te van las cosas y cómo estás rindiendo.
Bueno, yo me siento bien, me siento con confianza y bueno, preparado para lo que el equipo necesite.
Volviendo al partido, como decíais, esperáis... una motivación extra. Es su final, vamos. Si ganan todavía tendrían opciones, si no, quedan fuera, ¿no? ¿Cómo cambian los partidos de casa fuera en esta competición? También, si también se nota, ¿no? Esa sensación de que fuera, decía el míster el otro día, tantos partidos fuera como que os pesa o que es más complicado.
Sí, se nota y muchísimo. Al final los equipos en casa pues tienen el aliento de su gente, esa presión buena que te hace pues correr más, ir más a todos los balones y lo que ya he dicho, que al final va a ser un partido complicado, seguro que llenan el estadio y van a intentar apurar esa opción que tienen de seguir vivos.
Si se consiguiera ser ya primeros de grupo matemáticamente, que pasa por ganar y también un poco lo que ocurra en el otro partido, serviría también, ¿no?, ya para centrarse más en la liga antes del parón del Mundial, con lo cual también ahí se podría dar un golpe de timón en el campeonato doméstico.
Hombre, tampoco creo que vayamos a tirar sinceramente los otros dos partidos que quedarán de grupo, eso no está en nuestros planes, aunque fuéramos primeros, pero bueno, el sumar los tres puntos, el ser primeros y todo, al final es confianza para todo el grupo en general y claro que va a venir bien tanto en Conference como en Liga.
Sí, decirte, ¿no? Ganarlos todos, a ver, yo no recuerdo que el Villarreal lo haya hecho nunca, y es una imagen, una motivación, ¿no?, ir ganando todos los partidos de esta competición, porque también es importante. Imagínate que hacéis, claro, los 6-6, ¿no? ¿Por qué no?
Eso es, al final eso sería otro reto que se propondría el grupo y que también es bonito de conseguir, o sea que aunque cerráramos, que eso no se sabe, la primera plaza mañana, pues los otros dos partidos iríamos a muerte igual.
En los que estáis jugando en estos partidos de Conference, ¿también os lo tomáis como una cierta reivindicación para ganar minutos en la liga?
No, bueno, al final cada jugador quiere ir al máximo siempre, tener el máximo de minutos posibles y bueno, al final los minutos que te toquen son buenos tanto para ti como para el grupo para aprovecharlos y bueno, es al final la idea que tenemos todos.
Les parables de Cuenca, Javi.
Pues sí, el defensa con Diem, todo el mundo coincide en señalar que está ahora un buen momento de forma y un buen momento de nivel, que es un futbolista importante para el Villarreal. Ahí va a empatar el B a 2, Rubio, y no va a perder de milagre.
2-2 y en polémica en la última jugada del partido, sí.
Porque es gol de la Ponferradina que anula al árbitro, ¿no?
Sí.
Bueno, algún día hemos tenido que tocar algo, ¿no?
Algún día hemos tenido que ayudar también.
La lotería no hemos tocado a más, pero algún gol de VAR, de normal, algún hemos podido tocar. Una pausa y analicemos qué va a pasar ahí en el Villarreal. A sos el de primer equipo. ¿Aquí no era estaremos así?
Sí, cuart.
¿El partido es...?
A menos cuart, San menos cuart.
En el es el General y Arena, pero como la UEFA no cobra, pasa de ser Viola Park, ¿lo sabías de eso?
Yo le fico el nom antic, que es el Franz Hor Stadium.
Joder, pues al final cada uno le fica un nom. Eso es como el Madrigal, la cerámica, y ahora pasará. Y para la UEFA será Estadio Villarreal, ¿no? Porque no es la cerámica. No sé cómo le digo. Claro, como anem al Ciutat de València, ni al Ciutat de València, pero si yo era a casa, no sé cómo le digo la UEFA, no sé el estadio, porque la cerámica no. Estaría del Villarreal Club de Fútbol, supongo que diría. Pero no cree que el tío Rotli pague a la UEFA también para que digan que es de estadio la cerámica. 2:58, última pausa.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal. Els dies 15 i 16 d'octubre de 10 del matí a 8 i mitja de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats. Records de la infantesa, eines de treball i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters. Els dies 15 i 16 d'octubre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal.
Bueno, estava mirant i Rubio ja m'ha tirat una mà, que claro, es diu igual, perquè la ceràmica és un genèric, per tant no és cap marca, no és... Si fora Pamesa Stadium sí que no li deixarien dir, si fora Tau Stadium tampoc, si fora lo que siga Stadium no, però com es diu ceràmica, la UEFA cola ahí, no, Rubio? Traga.
I se cola.
Però la publicitat me la fan tapar, eh?
Sí, òbviament, o sea, en els partits de la UEFA els estadis són de la UEFA.
Sí, sí, això... Però el nom no me'l canvia, menys mal. Va empatar el B2, va començar perdent 0-1 i va pegar la volta. Per cert, Estem Baquefol està sent una màquina, no? Me'l diuen que és el cosí xicotico de Ballí, no?
A mi m'agradaria que mos el quedarem, la veritat.
Bueno, ui, s'intentarà. Però el que és inglès, els americans bobos no són, no?
Sembla que no.
Ja, per desgràcia, no tenen pinta de que estiguen, de que siguen idiotes, no? Però bueno, bon futbolista. Va empatar el B, va remuntar, com diem, però va acabar empatant-li la Ponferradina i quasi se li escapa el partit. Miguel Álvarez analitzava així en esta primera qüestió el que havia estat o el que ha estat el pat a dos a casa de l'equip filial.
Sí, bueno, en la primera parte nos han salido, nos han cambiado la primera vez que juegan ese sistema de 1-3-4-2-1, pero bueno, es una estructura que nosotros trabajamos para combatirla en los entrenos, pero como siempre, el fútbol es de los futbolistas. Y nos hundían demasiado los dos hombres de banda, los dos laterales sin marca, o sea, eran demasiado profundos. Hasta que estábamos locos porque no nos metieran en el segundo para ir al vestuario y poder corregir, ¿no? Que es donde los entrenadores nos escuchan, porque ahí es imposible. Y a la que hemos corregido un poquito la presión, bueno, pues han aparecido muchas más cosas. De todas maneras, en la primera parte también hemos tenido muchas posibilidades, muchas llegadas a área, pero la segunda parte creo que el equipo la entendió muy bien. Hemos llegado con facilidad a la área, hemos tenido, pero al final tenemos que cuidar cosas que son vitales en el fútbol, como te decía, en el momento sin balón, pues la presión de la pérdida, las vigilancias. No puede ser que ganando 2-1 o ya que empatado, si no puedes ganar empatando 2-2, te montan el contragolpe, que si no fuera de juego es eso. No se puede ser tan suicida en el fútbol. Estamos en una categoría donde hay que cuidar todos esos detalles porque para mí no son pequeños, pero aparte que les hace falta para su futuro. O sea, aquí tenemos que formar a jugadores para el futuro, no solo ganar, pero es que formándolos bien nos hace ganar. Entonces estoy un poco enfadado por eso, porque tienen que entender el juego y sobre todo tienen que entender los momentos, saber los momentos de juego. Tú vas ganando 2-1, los tienes que matar al contragolpe y no es al revés. O sea, si tú estás perdiendo 2-1 en Ponferrada, vamos, no te dan ni opción. Entonces hay que madurar, son jóvenes, tienen tantas cosas bien que esa no me va a hacer que no confíe en ellos.
Les paraules de Miguel Álvarez.
Molt bé, per cert, va tornar Forés després de l'elecció, va jugar un ratet tan sols, últims 2-3 minuts, i en ells van jugar Edu Espiau, que era nostre, mos van xufar un gol, i també va jugar Naranjo, que també era nostre, en el filial d'ell. O sigui, som cantera, com dia aquell, som, fem futbolistes arreu del món. La propera jornada, el Villarreal B tindrà que jugar fora de casa, bueno, pues, se viene en una situació, jo diria, tranquil·la en la classificació, encara que haurà estat de guanyar-li la Ponferradina, que era un rival directe, ni se lluita, són a mitja baixa, Rubio.
Que per cert, encara n'hi ha places per apuntar-se en l'agrupació, si algú vol anar a Saragossa.
Això no va dir-te. Saragossa, 4 i quart, queden places, s'ha plaçat un dia més per a aquells que vulgueu anar i acompanyar a l'equip en aquest desplaçament. Des d'ací, des de Viena, res més, Rubio. A les 6 i quart nos tornem a retrobar. Gràcies a tu, gràcies a tots. Adeu.
Adeu, Javi.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Sí, las croquetas de tu suegra son las que pesan de kilo y medio.
Sí, sí, sí. Sopa de fideuá, pato...
Sopa de fideuá.
Sí, sí.
A ver, eso...
Es una cosa de Josefina.
Ah, es una cosa especial, es un plato... Sí, 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 porque sí. Yo... Eso no,
pato
no
a la naranja y...
A ver, pero vamos a ver, croquetas,
claro.
Sopa de fideuá,
cuando yo pato digo, a la naranja. ¿Has comido todo?
¿Has comido más que Toñín de Murcia?
Hoy no lo sé si es posible, ¿eh? No lo sé.
Has comido más que Javier Amorós en todas las fiestas del Pilar. Javierín, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿A qué ha comido más que tú?
Pues sí, porque yo solamente me he comido, bueno, ayer, el día del Pilar, lo único que comí fue un asadico que lo hice yo, paletilla, y nada.
Y solo. Comiste en tu casa, entonces.
Y comí en mi casa porque lo cocino yo, claro.
Sí, porque es curioso porque, ¿por qué es tan habitual el día de fiesta, el 12 de octubre, en vuestra ciudad salir a comer fuera?
Hombre, pues no lo sé, porque yo realmente ningún año creo que he salido a comer fuera, porque mi hermana se llama María Pilar y cuando yo vivía en casa de mis padres, el Día del Pilar se celebraba en mi casa.
Claro.
Porque mi tía también se llamaba Pilar, uh-huh, y entonces se hacía por parte de mi tía el cumpleaños y por parte de mi hermana era el santo, porque mi hermana también había nacido en la novena del Pilar.
Joder.
O sea, un rollo esto que...
Mira, o sea, ¿no? Vamos.